Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. For cocktails on top of the Ritz, I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you... I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquella alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, acompanyats del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia.
Bon dia, Raquel. Què tal?
Molt bé. Ja has menjat castanyes?
I a punt, eh? A punt estem. Hem passat Santa Teresa, ja estem a punt dels panellets, de les castanyes, tots sants.
Mm-hmm.
Bueno,
també,
va, també la gent que fa el Halloween també, però, bueno, tots sants, eh? Hem de ser aquí, hem de conservar la... la tradició, que diuen, eh? I això d'anar al cementiri a veure els morts, que a vegades estan més vius els morts que els...
que alguns vius,
que
no?
Que alguns vius, eh? I ara, parlant d'això, la nostra convidada, segurament això ens en parlarà, perquè hi ha una dita a nivell mèdic, que la nostra convidada és metgessa, ja ho diem, però hi ha una dita que els morts ensenyen als vius. Eh? Hi havia un professor, doncs, que deia això, no? Ell ens ho explicarà. Doncs la nostra convidada d'avui, també una persona especialíssima, metgessa, com hem dit, metgessa de família, una persona que estudia les epidèmies, perquè la paraula apima, de veus, ja no la sé dir perquè és complicadíssima, abans ho hem estat assajant, però bueno, és una metgessa que també doncs, estudia les epidèmies, sexòloga i terapeuta, entre moltes altres coses, fa teatre, és una persona implicada doncs, en reivindicacions, en el món doncs, dels que no són... tan integrats, col·lectius, covadonga, amunt, avall... És un no parar, és un no parar, eh? Porto ulleres, però quasi necessitaria quatre ulleres més, eh? Perquè és una persona, doncs, inquieta, una gran persona.
Doncs en setmanes anteriors també ens va visitar el Mr. Morning, eh?
Home, el Xavier Mr. Morning. Núñez.
I aquesta va ser la seva recomanació. De fet, va fer unes quantes.
Sí, de totes les que han trucat avui, per mi són fantàstiques persones. Això ja, ja per suposat, si no els hi heu fet, tant més germana com la Patricia, com la Laura, com la Clara, com la Iat, com la Gemma. Totes aquestes persones per mi serien de, tenen una alegria de viure i seria bonic que fossin visibles.
Ens fa molta il·lusió avui tenir a l'estudi a la sabadellenca Laura Clotet. Ella és metgessa de família, epidemiòloga, metgessa de la Unitat de Trànsit Sabadell, també sexòloga i terapeuta integradora, molt vinculada a Cal Enredos. A més, hem de destacar que ella també va ser col·laboradora d'aquest programa del matí a la secció Parlem de Sexe. Bon dia, Laura Clotet.
Bon dia.
Sí, això de...
Escolta.
La persona que estudia les epidèmies costa molt de dir.
Epidemiologia.
Com se... No hi ha manera, eh? Jo no hi ha manera, Raquel. Això costa, eh?
Escolta, tenia moltes ganes de fer aquesta entrevista.
Moltes. Jo estic encantada. Estic com una nena amb fotos noves.
Aquesta és l'actitud, eh?
Genial.
Per començar i per arrencar.
Sí, 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 jo, i tant.
Comencem per l'inici. Laura Clotet, on vas néixer?
Doncs vaig néixer a Sabadell, a Santa Fe,
mira.
El 27 de març del 74.
Uh-huh. 27 de març, això és Àries, Àries...
Àries, Àries.
Ui, perillosos els Àries,
foc,
eh?
Vigila, que avui tens dues a l'estudi.
Ostres, ostres!
I vaig començar... A partir d'aquí vaig anar a viure on encara està vivint ma mare, a Serra Camaró. I he tornat, o sigui, visc a un carrer d'on he viscut tota la vida. O sigui,
boníssim, eh? Has tornat
tota vida,
als orígens.
Tota la vida entre dos carrers de Sabadell.
Mira que hi ha carrers i places,
eh?
A la ciutat i al
bueno,
món.
Amb un interpàs de tres anyets que vaig estar a Can Déu, però fora d'això...
I com era la Laura Clotet de petitona?
El claustre matern. Com eres el claustre matern? Quan eres de petita?
No ho sé, però la veritat és que sé segur que era una nena que menjava poc, perquè recordo la meva iaia perseguint-me sempre per menjar. Teníem galliner i era com tites, tites, i cullerada de verdura. I a part d'això, doncs, tampoc recordo una... Molt amiga del meu germà, teníem un molt bon rotllo, era una relació d'aquestes típiques d'amor-odi, que no sé si està amb tu ni sense tu, no? I a part d'això, doncs, disfrutàvem molt de les vacances, de la família, I des de molt petita, pues, implicada ja en esplais com a nena i començant a fer ja activitats.
O sigui, que ja eres combativa, eh? De petitona, ja bueno, apuntaves
maneres.
Bueno, em van
apuntar a l'esplai, tampoc és que jo combatís molt, és que ja els meus pares alguna cosa hi devien fer, no? Però sí, sí, des de molt petita de l'esplai... Mm-hmm. I no sé, i fora d'això, pues, bueno, una nena que estudiava molt, que intentava ser bona, no sé si ho aconseguia, però no,
segur,
aquest
segur.
Perfil d'has de ser bo, que després passa factura, sí. També, eh? I estudiosa, sempre em comparaven també amb el meu germà, cosa que va fer que hi hagués petites coses que m'ha hagut de superar de grans i parlar de grans, no? També perquè, bueno, no? Quan ja en una casa... Pues bueno, un que és el bo i un que no ho és tant, doncs llavors passen les coses que passen.
Ai, les etiquetes, ah, exacte, eh, Josep?
Les etiquetes,
com marquen i condicionen.
Germà petit, més gran.
Germà que... més petit. Més portem, petit. Sí, 20 i poquets mesos.
Uh-huh. I dos germans? Només
sí, ja està,
dos?
Jo i el Jordi.
Tu i el Jordi. O sigui, un era el bo i l'altre la dolenta.
Bueno, sí, sí. Bueno, jo era l'estudiosa i ell tenia altres habilitats, però és veritat que estudiar pues, no li agradava tant, li costava més, tot
però
i que...
Però de tan petita ja estudiaves? De petita, petita, estaves... Quin col·le anaves? A quin col·le anaves?
Bueno, jo vaig anar a l'Escola Acadèmia Morillas, que és tot un ente també a Sabadell.
Déu-n'hi-do, no?
Era una escola suposadament laica, i deixeu-me que digui suposadament, perquè fèiem pare nostre cada dia i ja ve Maria quan hi havia exàmens, malgrat ser una escola laica. I, bueno, una escola molt familiar, que tenien una educació, bueno, que penso que després dels anys 80 va saltar com a bastant conflictiva. De fet, la van tancar per sospites de que repartien galetes quan no tocaven. De fet, amb un... I això... Bueno, també passa factura, no?
No hi ha gaire bona experiència, vaja, no en guardes...
Per mi sí, perquè
sí?
Estudiava.
Estudiaves, clar.
Si eres dels que estudiaven, no tenies masses problemes. De fet, jo hi ha coses que recordo de l'escola, de quan hem fet sopars, no? De gent que anàvem a l'escola i que te les expliquen i dius, ostres, jo allà hi era? Clar, jo no ho vaig viure directament. El meu germà sí, el meu germà el van canviar d'escola, els meus pares...
Anàveu junts a escola amb aquesta?
Vam començar a escola, però ell no era estudiant, amb la qual hi havia coses dels meus pares que no entenien d'aquesta escola i el van acabar canviant a tercer o quart, una coseta així.
Però I que estudiaves? Que estudiaves? Que insisteixes tant? Que estudiaves ciències,
el que
mates...
Tocava. Jo que... crec que era un tema de ser bo, passa per estudiar i treure bones notes...
Clar,
i
eres
i ja
responsable
està.
En fer les tasques, no? Que per
tocava. Els deures, les coses...
Sí, sí, llavors ja vaig passar a la pública, vaig ser, ja més adolescent vaig anar al Pau Vila.
Home, això és un clàssic.
És un clàssic, és un clàssic. El Pau Vila és un clàssic.
Visca la pública, no? Sempre...
Sí, perquè és veritat que vaig començar amb aquesta concertada, però després sempre he sigut de pública i de fet, aposto molt, tant com a educadora com a mare per la pública, tot i que, bueno, també hi ha alguns moments, no?, que no sempre he tingut aquest contacte amb la pública, però va ser molt guai, molt divertit, del Pau Vila, perquè a mi no em tocava el Pau Vila, a mi em tocava l'Institut Egara, per zona. Però ma mare es va equivocar d'adreça quan va fer la preinscripció. Llavors mai li agrairé prou que s'equivoqués d'adreça.
Sí?
Llavors no es comprovava, suposo, perquè, clar, es va equivocar per un carrer, no sé com va anar, es va equivocar de zona i no van comprovar que l'adreça no corresponia a Pau Vila i vaig entrar a Pau Vila, perquè si no, no hauria entrat a Pau Vila.
Bueno, bé, no,
i guardes bons records, llavors, entenc, del Pau Vila,
sí.
No?
El Pau Vila tampoc era una nena, una adolescent adaptada, eh? O sigui, jo era una adolescent que seguia sent bona, que no sortia, que feia bondat.
Estudiosa.
Estudiosa, seguia estudiant. Sí, jo vaig estudiar molt, fins que vaig entrar a medicina i vaig suspendre-ho tot, que després us ho explico. Llavors, en aquest entrar al Pau Vila... Jo també poc després vaig començar a fer catequesis a la Puríssima.
Voluntàriament o...?
Sí, jo vinc d'una família bastant religiosa. La meva àvia era molt religiosa i vivia a casa amb nosaltres i ma mare, de fet, encara és de les persones que va a missa el diumenge. Vull dir que llavors el meu germà va passar també, quan va fer el canvi d'escola, va passar a Escola Pia i ell feia d'escolanet i a mi em tocava pues, anar a missa, feia les lectures, o sigui, havia pres les meves primeres lectures en públic són dels versicles que tocaven, perquè era la que llegia cada diumenge. No?
La carta als Corints, no?
La que tocava per dia, ja no em recordo quines.
No, és que és curiós, Raquel, perquè has dit això, no? Semblava com que critiquessis l'escola laica, però del Pare Nostre, i després...
Bueno,
fas...
perquè el meu germà...
No, està molt bé,
sí,
eh?
Sí, sí. No, jo no la criticava. Qüestionava la paraula laica.
Que és una de les característiques de la Laura Clotet,
cert.
El seu esperit crític.
Jo en aquell moment no ho veia, però deus, home, laic, no? Així a posteriori, allò laic no semblava, no? Jo qüestionava la paraula laica, no?
I la catequesi, què tal?
Bueno, la veritat és que un dels meus millors amics, des que t'haguessis, encara el conservo, va ser el lloc on jo vaig fer amics, de debò, van ser els meus primers sí. amics. A l'escola érem dos persones catalanoparlants en aquell moment i, bueno, amiga només tinc la Mònica, que uh-huh. també és veritat que s'ha anat a viure a la Vall d'Aran, llavors ens veiem cada cop que vaig d'excursió a Sort, però això passa poc sovint. I érem les dues úniques persones catalanoparlants de tota l'escola, amb la qual cosa ser catalanoparlant et feia sentir raro, sí? curiosament. I estem parlant dels 80, no?
Eres l'única.
Jo i la Mònica, amb 40 alumnes que érem a classe.
Mm-hmm. Home, Déu-n'hi-do, és una minoria, eh?
I, clar, això et condicionava d'alguna manera?
Et condicionava en el sentit de que, bueno, a part de que, bueno, en aquell moment, bueno, pues això, una persona amb ulleres, que no...
Sempre has dut ulleres?
Sempre has hagut des dels... Mm-hmm. Bueno, és que com em van posar ulleres també és tota una aventura, eh? Però és que així no acabem, eh?
I quantes en tens?
No arribo als 18, eh?
No, però quantes en tens? Quantes...
Jo tinc hipermetropia i tinc bastantes dioptries. Porto progressives des dels 30 anys, ulleres des dels 7.
Hipermetropia és els de lluny o...
Sí, els de, lluny, els de pas és que a partir de cert grau de dioptries no hi veus ni de lluny ni de prop, vull dir, ja no veus un Pepe Leches, vull dir, no
sí, que et deien...
Si no porta les ulleres i no et saluda per al carrer, no et sentis.
No, de fet, si un dia em veieu sense ulleres pel carrer, sisplau, ingresseu-me a Sant Boi, o sigui, és impossible.
És impossible, no? Tu mai te les treus.
No, és que m'hi puc veure.
Però tornem a aquella època que deies que això, clar, et condicionava, et marcava, perquè, clar...
Marcava moltes coses.
Era una època també complicada, sí, no és com ara tenim com més recursos,
era una època
no?
molt
potser...
complicada, perquè a més això, no? No només parlaves un idioma diferent, sinó que estudiaves, amb la qual sí que hi havia un grup de gent que també estudiava, però ja érem, pues, bueno, los empeonitos de turno. Si a més no eres de lo más popular, perquè vivia a l'altra banda. L'escola Morillas estava com al centre de Serra Camaró, però hi havia els que de secció que anava cap a centre, no? La part alta de Serra Camaró, i la part baixa més tot Can Rull. Llavors era l'única d'aquesta banda de Serra Camaró, amb la qual tampoc tornava amb la gent a casa, sempre anava en direcció contrària, no? I va ser com un... Penso que va ser com molt significatiu, sempre anar en direcció contrària va ser com molt significatiu per mi. I, bueno, clar, era la persona que era la bruja, la... Saps? Jo penso que ara ni diríem bullying, no ho sé, però era aquesta persona que no s'accepta, que no es busca mai. També teníem la gran sort que no fèiem treballs de grup, perquè ara és molt complicat
veritat,
anar a l'escola.
Ara es fa molt, això, però abans no...
Bueno, era molt treball individual.
No es feia tant, no es feia tant.
Sobrevivies, però per exemple, perquè veieu no el perfil, coses que es jugaven abans a l'hora del pati, no? A part de jugar a goma, que era bastant patata, però jugàvem a UB, us en recordeu de la sèrie de UB?
Sí, home, sí.
Jo sempre feia de Diana, evidentment, me tocava ser la mala.
Però escolta, era la millor, la Diana.
Sens dubte, no he canviat mai, no ho tornaria a canviar, però és veritat.
Tu te'n recordes de la sèrie, els menjaven els
ratolins.
Els ratolins,
bueno,
exacte.
Bueno, i era una època...
UB, no? La Diana amb les botes aquelles...
I hi havia ratolins de goma, de xutxes.
Sí, és veritat, és veritat.
O sigui, te'ls enduies al pati per fer veure fins i tot que menjava ratolins, era increïble, no? Però sempre feia de dolenta, la guapa de classe era la que jo havia de segrestar, no? Però, bueno, jo penso que aquest perfil de segrestar gent tampoc està tan malament. Algo se saca, també.
També eres massa bona, no? Potser també et anava bé, doncs,
tenir
aquest altre perfil, no? A l'hora del pati, doncs vine que sortís.
Però, bueno, vaig sobreviure bé, eh? És a dir, tampoc ho recordo com algo mega traumàtic.
Que et condicionés.
No. I un cop a l'institut, bueno, era una persona com molt solitària, una mica per això, no? I vaig començar a catequesis en l'època en què tothom entrava a la disco, no? Llavors, els dilluns, tothom parlava del que havia lligat i de la disco, i jo no tenia res a explicar, llavors, bueno...
Bueno, la catequesi, no? També...
No es podia explicar, la catequesis... Bueno, era rara, llavors no passa res, vull dir, anaves al pati, també teníem la sort de no tenir mòbil.
Sí.
Llavors, tu anaves a esmorzar amb algú i com a mínim estaves, no? Tenies aquesta presència i podies xerrar amb algú, encara que no xerressin de res, escoltaves, no? No et podies desconnectar amb un mòbil, cosa que ara potser sí que passa, no?
La diferència entre ser i estar, no? Que llavors, estar amb algú és important, eh?
També és veritat que no tenia massa aquesta sensació de dir, bueno, hòstia, m'estan deixant de banda, no tinc de què parlar, no hi parlo, no? Però no tenia la sensació tampoc de que...
No eres conscient, no? O no t'afectava de...
No arribava, que arribaves a casa i no ploraves allò que et senties...
No, jo estava supercontenta.
Et trobaves estranya, però no...
Jo sabia que no encaixava, però també tenia clar que no era cosa meva, saps? Era com, bueno, no encaixo, però és que jo tampoc puc fer el que fan els altres, és que no sóc així, no? Llavors, bueno...
I què feies? Què feies? No sé si escoltaves molta música, si tenies algunes aficions, no? Per passar també doncs, aquest temps de solitud.
Cinema, teatre, sortia...
No, sortia.
Música...
Música, doncs no recordo. Sí, sí que tenia molt...
A part de mirar la Diana.
Molt a l'època, no? Bueno, a part de les sèries. Bueno, de les la Diana i MacGyver, que era l'hora de...
Ah, MacGyver, també.
D'aquella època.
Que ídolo. Sí, sí. Però és veritat que, bueno, sí. Jo penso que hi havia molta feina familiar. Dic, sí que els dissabtes anava a l'esplai. Recordo, per exemple, com extraescolars, curiosa, no?, perquè... Vaig intentar fer esport, però tampoc és el meu. O sigui, vaig començar...
Esporting, va, aviam, va.
Vaig començar de petita a petita, encara anava a l'escola, a intentar fer esportiva, però el segon any de no saber fer una vertical pont vaig dir, això no està fet per mi, deixem-ho córrer. Siguem realistes, això no està per mi. Llavors vaig començar a balonmano, al Pau Casals, i anava prou bé, fins que algú se li va... Fins que, bueno, vaig tenir un problema amb l'entrenador... I em vaig passar a l'Art Gràcia i llavors ja era demasiado para divos i no vaig arribar al nivell i també vaig acabar deixant balonmano. I el deixar balonmano va ser quan ja vaig entrar a l'esplai. Vull dir que, bueno, d'aquí... Ara, com a extraescolar, xula d'estiu, que em sembla com molt atípica, però jo li tinc molt, molt record. Jo anava a cosir. Però un extraescolar de cada dia de festiu...
Cosir botons...
Sí, sí, cosir blanc. Vaig fer tot el mostruari, tots els punts de creu, de... cama, de cadeneta, calats, ganxet, tot el que tocava. Vaig fer un ajuar, tot, això amb 10, 11 anys.
Opa, això està molt bé, una noia
això.
Així amb catequesi, saber fer això que es deia abans, sus labores, eh? Això
sí, sí, sí.
És molt bé, no?
Però a més un superdeu, que si ara us dic l'horari... Qualsevol...
Ara estic pensant, m'he quedat així, però pensava, dic, ara les generacions més joves fan aquestes coses.
No.
Saben cosir.
La quart, saps?
Saben...
És que m'ha sonat
home,
com ja... molt...
Aixuga.
Jo penso que hi ha gent que fa més aviat costura, no?, sí. Per poder-se fer una samarreta, però gent que sàpiga fer aquest sorgit, no?, aquest set ben fet, doncs
home,
ser.
La vora dels pantalons costa, de més, això, el pasta.
A costa del micròfon.
Exacte, sí, sí, no, és que li ensenyava la vora. Ensenyava la vora. No, no, que
la
està molt bé, perquè...
La tens trencada, vols cosir-la, o què?
No, sí. Però sí que és veritat que és una cosa que et queda, però sí? Espereu que us explico l'horari, perquè això, el segle XXI s'entén. Jo anava a cosir cada dia de 4 a 2 quarts de 9 de la nit en horaris d'estiu. O sigui, quan jo no tenia escola, feia de 4 de la tarda a 2 quarts de 9 de la nit.
És que ara ja es van entenent coses, eh?
No tenia gaire temps de sortir, eh?
Clar,
i va sobreviure, tu.
Això t'anava a dir.
Va sobreviure.
Has mantingut aquesta afició? No t'agrada? No sé si ara també...
És a dir,
ara no tinc temps, però...
Cuses o no?
Bueno, cuso. És a dir, si m'he de fer una bola dels pantalons, me la faig. O sigui, sé fer-la, no? Si he de fer un sorgit, el faig. No sóc de les persones que tiro uns pantalons perquè se li faci un set, no? I en un moment donat t'agafo una agulla... Jo a una època em va donar per provar de fer punt de creu i això, que és com més... Però va ser com, uf, això és molt temps realment i, bueno, com que faig unes quantes coses més, ja no em dona més temps a la vida de seguir cosint. Però, bueno, ho tinc allà aparcat, eh? Potser
llavors,
quan em jubili...
Avui descobrim, eh?
Sí, sí, això són el... The Dark Side of the Clotet, eh? Això
exacte,
és l'altre... Ara és quan en tenim coses, eh? Amb això dels lagartos...
I el que ens queda. Va, posem una mica de música. T'hem demanat un parell de cançons que formin part de la teva banda sonora. Tria la primera i explica per què l'has escollida.
Bueno, ja que estem en aquesta edat, l'estranya joguina.
Un vespre quan jo era petit, ho recordo bé, el pare en tornar del treball em va d'un paquet molt gran. Cor pres el vaig desembolicar, amics, que deurà ser, si els nusos feien el tossut, ja ho era molt més que ells. Faci i es mou i sent de prou. Rum, quin enrenou! Que deu ser, amics, que em ve tant de nou. Salta i balla com un ou. En veure'l jo vaig obrir uns ulls, vaig quedar sorprès. Tenia els piuets vermells, talment dos barfets. Primer vaig tocar el primer i l'altre després. Corria amunt i avall del pis, ja no es tocava el pom, fa zip i es mou i frum,
sin panel.
Realment has fet un viatge en el temps, eh? Quins records t'evoca, doncs, aquesta
cançó?
Explica.
És una cançó que vaig triar perquè, curiosament... té tres moments de la meva història.
Sí.
Llavors, és una cançó que jo cantava quan jo era nena d'esplai, no? Perquè, bueno, és un clàssic d'esplai.
Sí.
De fet, crec que fins que la vaig buscar per enviar-vos al programa no sabia de qui era la cançó. És aquest típiques cançons d'esplai que dius, això de qui és? No ho sé, és una cançó que s'ha popularitzat. Llavors la cantava a l'esplai i m'encantava, no? Aquesta joguina que no saps què és, no? Que no té una definició. És algo que et sorprèn precisament perquè no saps què és, no? Perquè de fet jo encara no he sabut mai què és l'estranya joguina, no? No hi ha algo que diguis és això. Llavors, bueno, aquesta incertesa del que serà a mi em flipava, no? Llavors, quan ja la monitora et poses a cantar-la, veus que aquesta sorpresa que tu tenies de nen també es desperta, no? I aquest ui, saps? Són tot com onomatopeies i pels nanos és molt viva, no? I aquest tros...
Ara jo sóc un home gran, tinc un petit hereu, té una joguina que jo sé.
Llavors... Ens ha faltat la guitarra, eh? Sembla quan... doncs avui l'estudi al cap de la Laura Clotet.
Sí, quan la vaig tornar a cantar, sí, perquè clar, quan et poses, tens criatures, no? I et poses a cantar, et poses a cantar el que et surt, no? I els hi vaig cantar amb ells, i vaig arribar a aquest tros i va ser com posar-me a plorar. És a dir, el temps passa molt ràpid, tu et fas gran i transmets aquesta estranya joguina que tu et feia il·lusió, i per mi va ser com un símbol de uau, que ràpid passa el temps. No? I aquestes coses que ens han sorprès a nosaltres també poden sorprendre. I va ser com un uau, no? Així que...
Doncs mira, ara que dius que passa molt ràpid el temps, nosaltres tenim una sorpresa. Escolta amb atenció, perquè segur que et sorprendrà.
Hola, sóc el Jaume Clotet, fill de la Laura Clotet, i m'agradaria explicar que moltes vegades hem muntat el pollo a l'institut o a alguns llocs, ja que trobem injust que separi per gènere i coses així, això es pot confirmar, i pues, hem aconseguit que es facin excepcions dintre de classificar les persones per gènere o de dormir amb el mateix gènere, i pues, és divertit. També opino que la meva mare és una de les persones més importants de la meva vida, pues, no només pel fet que sigui la meva mare, sinó també perquè ha lluitat molt per defensar la diferència, i pues, no sé. M'estimo molt.
Hola, Marta, soy la filla de la Laura Clotet i jo volia anar a la meva mare, que l'estimo molt, 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 molt i que estic super orgullosa d'ella, tot i que a vegades no em parli en gènere neutre. L'estimo, mama.
Com et quedes? És que clar, no, he pensat ara, hem fet un salt, perquè encara no m'han descobert moltes coses de la Laura Clotet, però hem doncs, també aprofitat aquesta joguina estranya doncs, per deixar-te anar aquests missatges.
Tinc dues criatures fantàstiques. La veritat és que el que sorprèn del Jaume és sentir-li la veu d'adult. Perquè, clar, és flipant
sentir-lo
gravat. Aviat farà ell
el traspàs després.
Sí, està en una edat encara...
Bueno, està amb 15, però clar... Llavors és curiós, no? Perquè és veritat que es complementen, són un sol. Llavors, és veritat que hem lluitat molt. De fet, el que intenta explicar el Jaume és que vam riure molt l'any passat perquè feien una esquiada a l'escola i van decidir que sí o sí els bungalops havien de ser no mixtes. Per què? Perquè sí, no? Perquè s'eviti no sé què. I està clar que l'únic que podien evitar és un embaràs, però no es podia evitar res més. Llavors vam fotre una campanya brutal perquè el meu fill va decidir que preferia estar amb les seves amigues que amb tios pues, que no li implicaven res. Llavors vam liar la part de l'insti realment fins que vam aconseguir que ell pogués dormir amb qui volia. Van haver d'assignar totes les famílies que sabien que era un bungalow no mixta. Imagineu-vos com estem a nivell de societat, eh? Per què? Perquè no hi hagués cap problema si ho tornava embarassada. Perquè, clar, el meu fill em deia... És que, de fet, què passa si es lien dos nois o es lien dos noies? No estan evitant que la gent tingui relacions. Perquè amb un bungalop no mixta, l'únic que pots evitar és un embaràs. Sempre i quan no comptis la gent trans. Llavors va ser com molt divertit tot, e-mails amunt i avall, fins que vam aconseguir-ho. Llavors ell va dormir amb les seves amigues.
Ho va aconseguir al final.
I tant, i tant.
La constància, eh? Afortunadament ha canviat moltíssim, eh?
I la Marta...
També, doncs, la sensibilitat en tornar a aquests temes.
I malgrat això, la Marta és una persona no binària, increïble, lluitadora, nata, també. I és veritat que no sempre em surt del gènere neutre, no? I a vegades la reconec perfectament com a no binària, però portes 16 anys dient-li a una persona d'una manera... I reconec que la llengua ens ha fet molt de mal. O sigui, ens costa molt, no?, sortir del que és masculí i femení a nivell lingüístic. Jo a nivell conceptual no tinc cap problema, però a nivell lingüístic és com
un... Crec que ho portem innat, eh?, els que tenim una certa edat... Que costa llavors, canviar, no? Bueno, hem de fer aquest esforç, que a vegades no és amb mala intenció, sinó que, clar, ho tenim tan interioritzat, no? Que queda molta feina per
batallant, fer. Batallant aquí per lluitar també dins de casa, no? Amb tota aquesta diferència.
Doncs mira, ja que hem començat a parlar també dels drets, no? Del col·lectiu, explica'ns també, no? El teu activisme en aquest sentit.
El meu activisme comença molt abans. És a dir, jo entro en el món de l'activisme LGTB fa relativament poc. Bueno, fa relativament poc, potser vol dir quan va començar a calar en Redus, ara farà uns 4-5 anys, que no és tan poc.
Hem fet un salt cronològic.
Sí. Però,
perquè no ens agrada tampoc seguir, si no és que serà impossible, també, Josep, si hem de seguir fil parlant de la biografia de la Laura Clotet.
Sí que és veritat que hi ha aquesta sensibilitat, no?, cap als col·lectius més vulnerables i és d'abans, perquè com a resum molt ràpid, no? Jo vaig deixar l'esplai perquè eren nens que no necessitaven res, era una guarderia, llavors vaig fer voluntariat amb disminuïts físics, disminuïts psíquics, gent gran, i vaig anar passant etapes, no? Fins, de fet, jo em vaig casar i vaig quedar-me embarassada de la primera criatura que encara està fent activisme en persona amb diversitat funcional, i a partir d'aquí necessites descansar, estàs amb una criatura i les coses canvien. Però, bueno, vaig fer sexologia, em vaig començar a implicar, i, bueno, quan la Clara va muntar Cal Enredos em va liar, i, bueno, des de llavors allà estem, lluitant a Cal Enredos, no?, per reconèixer aquesta diversitat, participant a taula de gènere, fent els tallers, no?, també, i intentant conscienciar una mica, participant a la ràdio, no?, també des de normativitzar les coses, no?, que es pugui parlar amb naturalitat de moltes coses que no se'n parlen, i a mi em fa molta por que no es parli. Molta.
Perquè quan parlem de diversitat, què volem
dir? En aquest
dir?
Cas parlem de diversitat sexoafectives, no?, des d'una identitat diferent, o persones trans o no binàries, o de gènere fluid, o persones que estan explorant el gènere sense més, no calen etiquetes, no?, que som els reis de les etiquetes, fins a diversitat d'orientació, no tothom és hetero, no? Gent homosexual, gent bisexual, gent asexual, gent, bueno, de molt, que tothom té els mateixos drets, no? I a més, diversitats, doncs, també relacionals, no tothom és monògam, no? Diversitats de pràctiques, no tothom practica només un missioner, d'això en vam parlar molt a la secció, hi ha moltes pràctiques, molta varietat, i que penso que totes són vàlides sempre i quan estiguin pues, consensuades per totes les persones implicades, no? I sobretot aquesta lluita per entendre que quan li diem a algú tu no ets normal, o això és normal i això no, ja estem fent mal, no? És, clar, de fet, fins fa 4 dies és molt nova la lluita LGTB, fins a cert punt, perquè Stonewall ja té uns dies, però tots recordem, no?, com un meme que corre de, jo hetero, no, jo soy normal, no? O sigui, fa 4 dies la gent no sabia què era ser heterosexual. Per què? Perquè era normal i els gais, no? I ara ens passa una mica el mateix amb les persones trans. Quan tu dius a algú, tu ets cis, et diuen cis. Què vol dir ser cis? Pues ser cis vol dir no ser trans, vol dir que estàs absolutament d'acord amb el gènere que t'ha tocat, no? Però és una paraula que també és molt nova, no? Però és veritat que el que no anomenem és com si no existís, llavors necessitem posar nom al que es considera, entre cometes, normal, perquè no sigui normal, sinó sigui allò.
Clar, perquè no quedi exclòs, evidentment, el llenguatge al final acaba construint.
Però totalment. En el fons també, ara siguent dolent, també estem fent etiquetes, no? Perquè si estem anomenant...
Sempre estem fent etiquetes.
Sempre fem etiquetes, i és veritat que quan parles amb gent del col·lectiu sempre els hi dius, l'etiqueta et cal per lluitar, no per viure. És a dir, tu com a persona, a nivell individual, pots ser el que vulguis, com vulguis, viure la teva identitat, la teva orientació, la teva sexualitat, com et dongui la santíssima i real gana. I no et cal una etiqueta per viure-ho. Però és veritat que arriba un moment...
Necessitem...
Que hi haurà qui et pregunta, tu què ets? Bueno, doncs jo sóc jo, no? I si ens conformessin amb el... que cadascú és qui és, i Santes Pasques, no? No ens caldria les etiquetes, però és veritat que per activisme i per sortir de la norma sí que cal. Cal
un Esperem mínim... que algun dia no calguin.
No calguin,
però encara queda molta pedra per picar. Escoltem també per al·lusions a l'activista trans i membre de Cal Enredos, a la Clara Palau.
Bona tarda, Laura. Oh, que la Laura estigui a Cal Enredos és el millor regal que em podia fer. Fa molts anys que ens coneixem, quan estava a la clandestinitat, i quan li vaig dir que engegava aquest projecte, de seguida s'hi va apuntar, i és un puntal enorme de Cal Enredos. I tot el que fa, de la manera que ho fa, fa sentir feliç i contenta de tenir-la al meu costat, i no només al meu, sinó al costat de totes les famílies que conformen el grup de transfamílies o de la colla, és imprescindible. Jo l'estimo molt i sempre que ens veiem ens fem una abraçada, i ara que escric això, estic dient això i no la puc abraçar, em sap greu, però de veritat, és un luxe tenir-te a prop. T'estimo.
Quines paraules més boniques ha dedicat la Clara, eh?
Mm. La Clara és això, realment, probablement part del que sóc ara, no? Des de l'activisme més LGTB, fins i tot, no?, està a la unitat de trànsit. Mm-hmm. Probablement l'idea que la Clara, perquè amb la Clara ens vam conèixer això, com diu ella, no?, quan ella estava en la clandestinitat, no? O sigui, jo la Clara no l'he conegut com a no dona, sempre l'he conegut de dona. O sigui, per mi la Clara, no, és que no ha existit un passat de la Clara que no sigui com a dona. Llavors, malgrat això, jo sí que sóc conscient que jo vaig haver molts anys que la coneixia com a Clara, que no tothom la coneixia com a Clara, no? I llavors, per mi viure el trànsit de la Clara va ser com un... dir, hòstia, és que la gent que està passant això necessita algú al costat, no? I si ha sigut útil a la Clara, per què no? I arran d'aquí vaig començar a fer formació en persones trans, involucrar-me en persones trans, i realment... són gent que estan fent uns processos vitals com molt intensos, no? Llavors, si els pots acompanyar i els hi està bé, és que és tan maco.
I més amb el teu perfil com a metgessa. Me'n recordo que la primera vegada que et vaig conèixer va ser, doncs, això, enregistrant unes càpsules per Calenredus, en què, doncs, explicaves, no?, doncs, precisament com han d'actuar, no?, doncs, els sanitaris, també, a l'hora d'atendre, no?, el col·lectiu, perquè hi havia també una manca, estic parlant també ja fa de 7 anys, una manca, no?, d'informació a l'hora, moltes vegades, de guiar, acompanyar...
I segueix sent, eh? Sí que és que ara, en aquest cas, puc fer més activisme, no?, a nivell de formació de professionals, però on estic a la unitat trànsit de Sabadell, afavoreix, no?, tenir aquest perfil professional que et permet, no?, parlar amb els companys. Però és veritat que el sol fet de que cridéssim, no?, a les persones pel cognom en lloc del nom, i després els hi preguntéssim com vols que t'anomeni i amb quin gènere em dirigeixo a tu, salvaria vides. Llavors, salvaria vides és literal. Llavors, no pot ser que hi hagi gent que s'aproximi al sistema sanitari i els estiguem matxacant a la recepció, quan els crida el metge, quan els torna a cridar l'infermera. Hòstia, han passat per 3 persones i ningú ha escrit a la història d'aquesta persona, sisplau, que li diguin diferent. No, no és admissible. Cada cop estic com més radical amb això, no ho és.
Creus que cada vegada hi ha també, doncs, més reticències o més acceptació
no,
cap
no,
al
no.
col·lectiu?
Jo penso que no és un tema de reticències, perquè realment quan expliques això la gent diu, ah, sí, és fàcil. És un més, penso que és més un tema de desconeixement, no? Que ningú s'ha plantejat en cap moment que això sigui necessari, o pensen que dir-li a algú per un nom que no s'hi sent identificat pot ser agressiu. Penso que és més un tema de falta de consciència, de, ah, és que ni m'ho he plantejat. Que no pas reticències, no? Quan tu fas formació la gent diu, ostres, si això és relativament fàcil, no? I bueno, jo penso que a poc anem canviant ment, segur, des d'aquí, des de trànsit, des del grup de sexualitat de la CAMFI, que també coordino, llavors anar picant pedra amb els professionals, que és el nostre lloc de coneixença, i anem canviant gent, segur. Segur que espero i desitjo que les persones trans cada cop es trobin més persones que les saben acompanyar, i sobretot també, no?, quines vies o quins tenen per després demanar més ajuda, ja sigui un SAI, ja sigui trànsit o el que necessitin. Segur.
És també una mica, doncs, l'objectiu de Calenredus, ser un espai de trobada, però també d'informació, no?, de crear aquesta xarxa també per les famílies
sí,
dels usuaris.
Sí, Calenredus té diferents parts, no?, té diferents grups. Una, per exemple, que està molt actiu ara és el grup de joves, que es fan trobades quinzenals. També tenim el grup de famílies, que de fet acabem de fer unes colònies fantàstiques fa un cap de setmana o dos, ja és que el temps passa volant. I, bueno, en aquestes colònies sí que he portat, no?, una mica això que deia la Clara, més la part d'acompanyament a famílies. I la veritat és que és molt xulo veure, pues, poder treballar, no?, quines inquietuds tenen, també tranquil·litzar, que no passa res, no?, que estan explorant el gènere de les seves criatures, però que està bé explorar, no?, i que no passa res, no?, que realment és un camí que han triat i que només explorant sabran qui són i on volen arribar, no? Que a vegades necessites fer aquesta exploració.
I tant. Nosaltres seguim explorant, amics i coneguts de la Laura Clotet. Ara és el moment de donar veu també al Xavier Núñez, també de l'Escola Samuntada, també de Calenredus, també va participar aquí a l'Alegria de Viure i no ha volgut deixar, doncs, passar el moment de dedicar-te també unes paraules.
Què dir de la Laura? Laura Clotet. Jo quan la vaig conèixer vaig sentir de seguida que era com un mirall de mi, i que hem anat construint juntes acció social, acció cooperativa, tallers, i també hem anat teixint des de lo personal, a poc, des de l'amor, l'estima, l'un cap a l'altre, i des de l'aprenentatge, perquè és una persona amb moltes capacitats i que és un gaudi. I em sento molt agraïda d'haver-la conegut i alhora de seguir estant al seu costat. I clar, què menys que una alegria de viure d'una persona així, que hi és, que està present, que es preocupa. Res, m'emociona. Una abraçada molt forta. T'estimo, única.
El Xavi és un tio superespecial. És veritat que des del primer dia va ser com... No ens coneixíem, ens va presentar la Clara, precisament per Cala Enredos. I és veritat que el vincle ha anat creixent, no? M'ha liat per mil coses, o sigui, ha acabat fent xerrades de sexualitat al Samuntada pels nanos de sisè. Hem anat de copes quasi junts, bueno, quasi no. Vull dir, ens podem assentar a prendre alguna cosa i no se'ns acaba el dia, saps? És, no acabem, deixem, no? I penso que amb el Xavi em passa una cosa molt curiosa i és... que escolto, és a dir, jo xerro molt, molt.
No ho hauria dit pas, no.
I és veritat que xerro molt i m'encanta xerrar molt, però amb el Xavi és de les persones amb les que callo, necessito escoltar-lo, no? I penso que això és una cosa, una virtut que tenen relativament poques persones. I amb el Xavi em passa, em quedo com embadalida, en plan, explica'm el que vulguis, no? I amb ell li passa igual, llavors tenim converses molt curioses. Un dia hauríeu de venir, perquè és com molt interessant. Però aprenem molt un de l'altre i és molt xulo compartir amb el Xavi el que sigui.
No, però està bé, home, això, xerrar, enraonar, està molt bé, perquè
escoltar,
és una manera també...
I escoltar, també.
Costa molt escoltar, sí. Molt, perquè és una de les coses que sempre tendim explicant-nos, no? Vull dir, jo, sempre... I, vaja, però s'ha d'anar compaginant tot, no? S'ha de...
Sí, jo reconec que és de les coses que he hagut d'aprendre. Jo tinc un cap molt ràpid... que estic acabant una frase i ja tinc la següent. Però a la punta de la llengua, no el cap. El cap ja l'ha fet, ja l'ha gestionat.
No, però això està bé, això està bé.
Sí, però el que passa és que no tothom et segueix. Llavors hi ha moments en què has de dir para, que l'altre em vol contestar el primer que he dit i vaig per la quarta, no? O sigui que frena.
Has de baixar d'intensitat, no?, segons el moment, però...
Però bueno, també es va aprenent.
I tant. Clar, i hem de parlar de la teva professió, també, que com a metgessa, no?
Com és que et vas decidir a estudiar medicina? Hi ha algun precedent a casa teva?
No, com estudiar medicina és molt divertit, perquè jo estava a COU, o sigui, imagineu-vos, a COU, ja, abans no. Estava a COU amb el full d'inscripció a la uni a davant, sí. Dient... a què em matriculo, va anar així, o sigui, imagineu el vocacional que és això, i va ser com, hòstia, estar en una oficina no, bueno, ara això no ho compleixo, però en aquell moment m'ho semblava, estar en una oficina no, fer això, no sé què, jo veia cor obert, i em vaig emocionar, i vaig dir, medicina! I la veritat és que no me n'he penedit mai. Medicina a mi m'ha donat uns coneixements per no, ajudar les persones que no tindria des d'una altra banda. També és veritat que cada cop penso, no?, que el fet de... jo vaig començar la medicina bé, ja us dic, vaig fotre un hòstia, el primer any vaig aprovar... Jo venia de ciències pures i de raonar molt i empullar zero, i el primer any vaig aprovar física i bioestadística, s'acabó, no vaig aprovar res més. Tot el d'empullar ho vaig suspendre.
Anatomia...
Tot suspès. Bueno, a partir d'aquí dius, bueno, potser que aprengui a empullar i t'hi poses xinutxano i res, i llavors no vaig tornar a repetir, eh? Però el primer any va ser com, uah, què he fet, no? Però arran d'aquí acabes, a partir de tercer de medicina les coses canvien molt, perquè comences a veure pacients, primer i segon per mi van ser molt d'usos, són molt teoria, però a partir de tercer comences a veure gent i és molt xulo. Llavors vaig fer la residència de medicina de família, perquè tenia molt clar que jo no sóc hospitalària ni d'urgència, sóc d'aquest acompanyament del dia a dia, i això sí que ho vaig fer molt vocacional, medicina de família per mi és vocacional, i vaig estar... Pues, bueno, la residència 4 anys, després 5 o 6 anys més a la medicina de família, i amb tot això em vaig plantar pues, amb una criatureta de 3 anyets i una criatura d'un any, no?, fent unes opos per treure'm una plaça, i de punyetera casualitat vaig tenir un mal amb tuberculosis i no sabia què fer. I vaig trucar al servei de vigilància, el problema de tuberculosis en aquell moment, que encara es deia problema de tuberculosis, i vaig dir, escolta'm, què faig amb aquest pacient? I la infermera que hi havia en aquell moment allà, que es deia Maria Àngeles, que era un sol, em va dir, t'ho contesto jo, però no tenim metge. I jo, que soy así, dic, ai, què s'ha de fer per venir aquí? I em va dir, va, tira currículum i li passem a la jefa. I tal qual, o sigui, li vaig tirar currículum, la doctora Sala, que és la meva jefa actual, encara ara, em va entrevistar, li va semblar bé, vam moure fils perquè pogués estar allà, i porto 14 anys allà dient que allò era temporal, no?
Que fort, eh?
Molt bé, molt bé.
O sigui, just, mira, quina casualitat. Bueno, i tu també, no? Quina capacitat per això, per oferir-te i per aprofitar l'oportunitat, no?
Amb tot això em vaig treure la plaça de primària, o sigui que estic amb la meva plaça, i bueno, a partir d'aquí també va permetre, no, un horari diferent, epidemiologia es treballa de matins, em va permetre una conciliació familiar que no em permetia l'atenció primària, i estudiar, i posar-me a estudiar, perquè soc una friqui d'estudiar, vaig fer sexologia, teràpia de parella, teràpia integradora, tinc un altre postgrau començat, que començo avui quan surti d'aquí.
És que això t'anava a dir, Laura Clotet, com ho fas?
No ho sé, no ho sé, no ho sé, la veritat és que no ho sé.
Per compaginar tantes activitats...
Mira, jo a vegades tinc la sensació que com més coses tinc, més aprofito el temps. És a dir, fins a cert punt, el dia té 24 hores per mi també. Però és veritat que a vegades dius, va, tinc 3 hores per fer no sé què, i no ho acabes de fer mai, no? I en canvi, si tens una hora per fer alguna cosa, ja ho fas, no tens una altra. No?
Clar,
no
tens excusa, no?
I a vegades és com, bueno, pues, jo penso que he après a gestionar molt bé una agenda, perquè també tinc temps per mi, temps per estar a casa, penso que confio molt en la qualitat del temps que els ofereixo també a les meves criatures. Vull dir que no és que no ho tingui en compte, però penso que, bueno, és qüestió de que tot ho pots col·locar, no?, i que les coses siguin de qualitat. I llavors, no sé, me'n vaig sortint un dia, potser vinc i us explico que no me'n surto.
Et passaré
però...
la
teva agenda.
La meva agenda i les meves tasques. Exacte, no? Perquè jo no sé si és que no m'organitzo bé, però...
Penso que també he après...
Et veig amb una serenoi tocant tantes tecles,
de gestionar, no? Gestionar.
Bueno, penso que també he après a dir que no,
Sí.
Que és una altra cosa clau. Jo hi va haver un moment que sí que vaig arribar a ofegar-me de dir, uah, és que no arribo. I quan em va passar 3 cops no arribo, bueno, doncs ara estic en un moment que, per exemple, bueno, havia fet alguna acompanyament sexològic actua, a la que vaig entrar a trànsit vaig dir 2 tardes no, agafo això però deixo allò, no? No és... Ja no, penso que no, ja no estiro més el braç que la mània, no? Que es diu, vull dir, em quedo amb el que sé que puc fer i bueno, intento fer les coses que faig ben fetes, no? Això sí que he après a intentar donar qualitat al que faig.
Laura, portes 14 anys, no?, en aquesta feina. Suposo que quan va arribar el coronavirus, no sé si et vas empenedir de triar, no?, doncs aquesta professió, o al contrari, ha estat un repte
possiblement,
i un aprenentatge.
Estar vigilància epidemiològica en època Covid, sobretot al principi, han sigut potser, simplement, els mesos més duros de la meva vida. Jo vaig saber que hi havia coronavirus abans que ningú. Jo estava a punt de llegir el manifest del 8 de març a la plaça de l'Ajuntament, aquí a Sabadell, que vaig tenir una trucada de la meva jefa que, si us plau, qui pogués anés a treballar sent un diumenge, perquè no podien més. Ella estaven de guàrdia, la meva jefa i la doctora Sala i el César, el meu company, i totes les persones del servei, que en aquell moment només érem 7, o sigui, no, 5 persones ens vam plantar allà a donar suport, no? Aquell dia vam sortir a les 12:30 de la nit i des de llavors vam treballar 12 hores diàries, inclosos els caps de setmana, probablement fins al juny-juliol, que hi va ser quan hi va haver el primer reforç de personal. De març a juny era una autèntica bogeria. És veritat que jo tenia la gran sort que no veia pacients. O sigui, jo no tenia la por de portar el Covid a casa. Però tu arribaves al vespre i et deien, quants casos tens avui? No ho sé. O sigui, els metges no arribaven a temps de declarar-te, els laboratoris encara no tenien un sistema de registre, les proves es feien en comptagotes. Hi va haver un moment duríssim que comptàvem morts. Literalment. Tot el que comptàvem al servei eren les defuncions, no? I era molt dur, perquè tu tenies com la sensació que no se salvava ningú, però no era això. Era que vam prioritzar com a dada que s'havia de donar bé aquesta, no? Perquè volíem que fos correcta i que s'haguessin revisat els casos de defunció. Llavors, va ser un moment molt dur. I llavors vaig dir que a partir del juny va seguir sent dur, però com que ens van plantar 15 persones més allà, doncs d'alguna forma s'allibera una mica, no? Amb tot això em toca coordinar, no?, parcialment aquesta gent, juntament amb un altre company, i la meva feina queda absolutament aparcada, perquè jo feia tuberculosis i infeccions de transmissió sexual. La tuberculosis no la toquem en 6 mesos, 7... I quan tornes a intentar rebre la normalitat te'n dones compte de com s'ha abandonat tota la resta, no? Però jo penso que ni dormíem, revisàvem bases de dades a casa. Jo recordo, inclús el Jaume, ajudant-me a depurar un Excel. En plan, mira, el que està blau, borra-ho, no? Vull dir, va ser realment dur. Però ja et dic, molt per pressió de feina, no? Amb amenaces de que els militars ens intervendrien perquè no ens atrevíem, no volíem donar dades, quan no era que no volguessis donar dades, senzillament és que no tenies capacitat, no?, de mesurar el que estava passant. Llavors, va ser realment dur. A partir d'aquí, bueno, ja hem tornat a estar a la normalitat, Covid amunt, Covid avall, però bueno, que ja... Després susto que si monkey pox cap aquí o cap allà, ja està, no? Però perquè també és veritat que els recursos humans van canviar, no? Però clar, tot
sí,
això
exacte,
ens va pillar...
Sí, exacte, va ser un aprenentatge en tots els sentits, jo crec que en diferents àmbits.
Sí, jo sempre dic que totes... si he superat això sí. Ja, a nivell laboral ja, que vegin el que quieren.
Doncs vinga, ara fem el salt, perquè també volíem parlar de sexe. Perquè clar, durant molt de temps aquí vam compartir plegades una secció, el Parlem de Sexe, on tractàvem amb naturalitat i sense embuts tots aquests temes relacionats amb la sexualitat i també l'afectivitat. Com va ser també que t'introdueixes, no?, en tot aquest àmbit?
Jo penso... Mira, les meves amigues sempre diuen que necessitava un títol per parlar del que ja parlava. Perquè, de fet, jo parlar de sexualitat amb certa naturalitat doncs ho havia fet sempre. Uh-huh. Llavors te'n dones compte, no?, quan fas consultes que no és lo habitual, que la majoria de professionals no ho fan. I dius, ostres... és que tinc un títol que em permet perfectament formar-me en això, no? I bueno, a partir d'aquí comences a llegir llibres i dius, ostres, vull més, i acabes fent un màster, com qui no vol la cosa. I és veritat que no m'atreviré a dir-te que el màster hagi après moltíssim. Sí que aprens coses, però realment en sexualitat és conèixer gent, parlar amb gent de diversitat, parlar amb gent, no? Perquè és veritat que el màster té un punt bastant normatiu, no? No sé si totes les facultats, però bueno, només deixen de ser de facultats que venen o de medicina o de psicologia i que la formació acadèmica que hi ha és la que hi ha. És a dir, que, sí. Que és bastant normatiu, però bueno... és un títol que et permet, no?, explorar el que vols explorar, en aquest cas en meu, doncs les diversitats, els tallers de sexualitat en dones, no?, en col·lectiu LGTB, i bueno, i a partir d'aquí, bueno, d'aquí entra la ràdio, va ser un plis, però és que va ser una època boníssima, ho vaig passar tan bé, és que era molt divertit, i em feia molta il·lusió, no?, i a més és quan la gent et diu, ostres, és que parles amb una naturalitat, que no, i jo, ja, és que no sé on ha de fer-ho d'una altra manera, no?, jo no sé posar-me acadèmica o no sé fer servir segons quin vocabulari, no?
Però precisament era una de les teves virtuts, a parlar amb aquesta naturalitat de temes, no?, o resolent dubtes dels nostres oients, que alguns, la veritat és que te'n sorties molt bé, que no sempre és fàcil, perquè clar, el sexe continua sent un tabú a la nostra societat, l'assignatura pendent.
Sí, bueno, des que Freud va liar-la tant amb tot això, mica, que la valia totalment. Però, clar, diuen alguns autors que, esclar, el sexe realment, o sigui, no hauria d'estar al cap, sinó no hauria de ser una cosa mental, sinó que està a les parts.
Està en tot el cos. Tenim 2 metres quadrats de pell i el sexe hauria d'estar aquí, en tots aquests 2 metres quadrats, no?, en tota la sensibilitat, en la mirada, en...
Però... Sí, però no mental. Jo em refereixo, vull dir...
Hi ha una part.
Sí?
Jo penso que la part mental, sobretot, pot ser un bon frenador. Sense donar-nos en compte, és un bon fre, no? Si tu tens por, si tu tens angoixa, si tu no estàs tranquil, et frena. I això et frena el cap. El teu cos no et contestarà. Llavors, és molt important aquest petit equilibri, no? De em permeto, em dono permís, no? Que és el que a vegades no ens han deixat. I a partir d'aquí em permeto sentir més enllà del cap, no? El cos, els genitals, els peus, el nas, m'és igual. Tota la pell, són 2 metres quadrats i anem a disfrutar-la. Però sempre i quan aquest cap no ens freni més del que ens ha de frenar, que és el gran problema.
Clar, però llavors el cap és el que origina traumes, anar al loquero, totes aquestes coses, no? En el fons és el cap, o sigui, diguéssim, tots els
sí,
mals, els mals, mals molts... estats, els mals rotllos, dit sí. Bastament, és una qüestió mental, no? O no,
és una qüestió de com sents o vius la realitat, que sempre és subjectiva. Però és veritat que quan parlem de sexualitat, la majoria de persones que no acaben de gaudir és perquè el seu cap els està jugant una mala passada, perquè tenen pors, perquè tenen males experiències, perquè no es donen permís, no? O, bueno, o perquè estan... tenim moltes persones, no?, que ens ensenyen que expressar emocions és dolent. Llavors tenim moltes persones... que el cap els hi funciona molt bé, però no connecta amb el seu cos. Tu tens gent que comencen a tenir sexe, o és igual, se'n van a comprar, però tenen un nus a l'estómac i no entenen que aquell nus a l'estómac és una ansietat. No s'han plantejat que allò ho genera el cap o el cap està donant força allò, no? Llavors, sí que es ve que cada cop més, a part de treballar el cap, no?, a part sexualitat, cada cop estic més en el treball corporal, no? Penso que hi ha coses que no desbloquejarem sense tornar a sentir aquest cos, no? Llavors, és molt interessant aquest camí dual, no? Evidentment, hem de veure què ens frena, però també hem de veure què ens activa, i treballar una mica les dues coses, no? I per aquí han d'anar la sexualitat i l'educació sexual hauria d'anar per aquí.
I es dona la... o no es dona?
No, jo crec que és l'assignatura pendent, no? Encara a les aules?
Encara és una mica pendent. Encara és una mica pendent perquè, de fet, penso que seguim entrant majoritàriament a les aules a parlar de perill, d'ITS, a relacions violentes, cuidado amb les relacions tòxiques, amb la qual el que abans era pecat ara és perillós, ja sigui a nivell relacional o a nivell físic, no? Amb la qual entrar a les aules a dir, hola, us vinc a explicar com poder disfrutar millor, que no cal potser una penetració, però com disfrutem de la nostra pell, de les nostres relacions, és que encara no tenim nassos.
Però llavors s'hauria de posar, pregunto, s'hauria de posar fre o límit o no hi ha límits?
Tothom té els seus límits.
Yeah.
I aquí l'important és conèixer-los i no passar-los ni tu ni deixar que ningú els passi. No? I de fet, potser una de les coses més complicades que tenim és posar aquests límits, perquè també ens ensenyen una mica que si no fem el que els altres volen, el que jo us deia, jo era una nena bona, no? Ens deixaran d'estimar, ens deixaran d'apreciar. I això es paga, a les relacions es paga molt, perquè, bueno, no t'atreveixes a dir que no moltes vegades, no?
Clar.
Tampoc tothom accepta un no per resposta, no? Perquè els percentatges de pressió que hi ha cap als nos també s'hauria de qüestionar molt.
Clar, perquè llavors, és clar, si un... És que això és... Si un vol i l'altre no vol, què s'ha de fer?
Negociar.
I si la negociació no...
no arriba...
Que és la majoria de... Bueno, quan tu negocies i no...
Mira, de fet...
I no aconsegueixes el teu objectiu, digues la veritat. Si l'altre no vol acceptar el meu límit...
De fet, que pràcticament totes les relacions, un vol més que l'altre, o necessita més que l'altre. Mm-hmm. I això no vol dir... I jo no hi estic posant gènere en aquest un o l'altre.
No, deixem de gènere, val.
Però sempre hi ha un que vol més que l'altre, no? Una persona que vol més que l'altre. Llavors, això s'ha de negociar, perquè potser si jo sé que puc negociar amb aquella persona que un cop a la setmana sí que ens ho podem currar, però ha de ser un dia que jo ho posi a l'agenda, que estigui tranquil i que no sé què. I llavors sí, jo sé que un cop a la setmana el tinc garantit. I això què fa? Fa que deixi de perseguir a l'altre. Perquè el problema que quan un vol més que l'altre, sovint és que entres en un cercle viciós de persecució. Jo persegueixo l'altre em va dient que no, com més no tinc, més insisteixo. I l'única forma de tenir realment una relació satisfactòria per les dues parts és trencar aquest cercle viciós i dir, vale, ens pot venir de gust en algun moment? Sí, un cop a la setmana? Vale, ho negociem, posem en agenda, preparem la situació. I a partir d'aquí, si l'altre vol més, a partir d'aquí es busca d'altres alternatives. També és bé que a vegades ens hauríem de plantejar, no?, quan demanem sexe, què estem buscant.
Exacte, per exemple.
Perquè la necessitat pot ser de sexe, però igual quan jo estic buscant sexe, el que necessito és afecte, o el que necessito és reconeixement. Perquè l'afecte i el reconeixement es poden aconseguir d'altres maneres, no només amb sexe. Llavors, bueno, aquella necessitat la podem cobrir d'una altra manera en la relació, perquè potser amb una intimitat diferent que no sigui tan sexual, cobreixo una part d'aquesta necessitat, no? I si és que no, llavors és qüestió de negociar. Què fas sol, si tens permís o no per veure altres persones, però això ja, tot és negociat. El que no podem fer-ho és sense negociar-ho i de forma...
A la bèstia, no? A lo bèstia no podem anar.
Però jo penso que moltes persones que diuen, ai, és que sempre em diuen que no. Si realment es posessin a negociar i diuen, mira, va, tu fins a quin punt estàs bé? I és probable que una negociació sempre es pot renegociar. Per què us dic això? Perquè és molt fàcil que si una persona que, teòricament, no en té mai ganes, però es negocia que un cop a la setmana sí, però és un cop a la setmana currat, de qualitat, i ens ho preparem.
Home,
però
bé,
potser després no serà un cop, potser de tant en tant et dirà, escolta'm, allò que em vas currar el dissabte, què tal si tu corres dimarts, no? Vull dir que a vegades és un tema de que entrem en aquest cercle viciós de persecució.
I estem parlant sempre de parelles, no?
Estem parlant de parelles, trios o 16. A mi m'és igual quanta gent hi posis.
El límit el poses tu.
Sí, sí. No, però vull dir de persones que es coneixen. Vull dir, no. Clar, perquè si tu vas pel carrer i dius, ostres, aquesta persona, és igual el sexe que sigui o de quina orientació sigui, m'agrada. Clar, és que aquí, vull dir, l'altre li agrades o no li agrades.
Vale, però tu...
No, vull dir,
però des del respecte, tu sí que pots dir, mira, a mi m'has cridat l'atenció i a mi m'agradaria proposar-te algo. Mira, tio, passo de tu. O, tia, passo de tu, perfecte. Però i si et diu que sí? Ja ho tens. El
problema és a vegades que diguin que sí.
Ah, llavors no preguntis. No valen els farols, no valen els farols. Cuidado amb els farols. En sexualitat, pocs farols, perquè t'acaben enganxant.
Sí, sempre negociar.
Sempre. Jo sempre dic que el bon sexe comença amb una taula, amb un cafè.
Bona, sí, veus? Perfecte. Va,
Doncs anem a buscar un nosaltres... cafè. Que vols negociar, Josep?
Ja negociem. No, el cafè, negociem.
Nosaltres el que fem ara és també doncs, demanar-te això, com sempre fem, en els moments difícils, complicats, Laura, quan ningú vol fer un cafè amb tu, quan no tens allò, doncs, l'acompanyament, la guia, no?, que tots necessitem a vegades, no?, el suport, quan arriben els moments complicats, on trobes l'alegria de viure?
Jo penso que l'alegria de viure la tenim tots dintre, i aquesta és la gran gràcia, no? És veritat que a vegades ens n'oblidem, també és veritat que a vegades tenim la sensació que no tenim ningú, i això és realment complicat, que algú no tingui ningú. Potser en aquell moment se t'han distanciat, o en aquell moment no estàs absolutament connectat, no? Però és difícil no tenir un familiar, un amic, uns fills, uns pares, no ho sé. Encara que en aquell moment no els vegis o que t'acabis de barallar, no? Però aquí hi ha un efecte que existeix i persisteix més enllà del que passa i també hi és. Llavors, a vegades, el sol fet de connectar amb tu mateixa, amb tot això que tens, no?, i agrair el que realment sí que tens, i sobretot, per exemple, bueno, és molt xulo repassar, no?, la teva vida. Si jo he superat tantes coses, ostres, el més probable és que superi la següent, no? Llavors, jo penso que això ens ha de donar molta, molta força, molta energia. I, bueno, jo, com que soc de conèixer molta gent, doncs en un moment estic sola, m'apunto a una altra activitat i coneixo més gent, saps? Vull dir que és important, també.
Perquè, a més, la Laura Clotet és de conèixer gent sempre, o sigui... també, doncs, hem començat aquesta entrevista parlant de que no has tingut gaires canvis a la teva vida, no?, que sempre has viscut més o menys al mateix carrer del mateix barri i, precisament, d'allà tenim una coneguda, una veïna, que també et vol saludar.
Hola, bon dia. Soc la Laia Prat Givert, soc veïna de la Laura Clotet, soc sabadellenca com ella i soc cantant, músic de clàssic, de música clàssica. I res, la vida ens ha fet que ens coneguéssim arran del Covid, perquè ella treballa al Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès com a metgessa i això, la vida ens ha fet conèixer-nos i estic molt, molt contenta d'haver-la conegut. Des del dia 1 va ser una persona que em va impressionar moltíssim. Té una fermesa increïble, és molt contundent, és molt valenta, sempre té una opinió sobre les coses que té un punt de vista sempre com més ampli que la major part de nosaltres, sempre va un pas més enllà, sempre, a més, doncs això, té una opinió sobre les coses que a vegades et fa veure-hi molt més enllà i pots estar-hi o no d'acord, però ella t'ho sabrà defensar sempre, t'ho sap argumentar tot el que pensa... I inclou, doncs això, una mirada molt, molt, molt extensa, molt, molt perifèrica. I això sempre m'ha fascinat d'ella, a més la seva capacitat de gestió d'equip. Doncs això, és una líder nata. Es nota molt quan coneixes algú així. És una persona que no té por, que no, aparentment, doncs això, és indomable en el sentit d'això, té opinió pròpia, no... No li fa por expressar el que pensa i li és una mica igual, o almenys això sembla, el que pensin d'ella i de les seves opinions, perquè ella, això, és valenta, no? No té por, és contundent amb les seves afirmacions i ho porta a la vida pràctica, no? No és una cosa només teòrica, que això també és el que acabes doncs, valorant molt en una persona, que això de seguida t'adones que és algú que és referent, no només per mi, sinó per diverses persones que conec, però és que això te n'adones al minut 1, que això, doncs, que defensa el que sent i ho viu així, sense por, i no li fa vergonya res, ni de mostrar res, no?, amb la quantitat de tabús que hi ha en aquesta societat. Ella ha anat construint-se tal com és i ha anat, doncs, traient les capes, perquè porta molt de treball, com tots molts de nosaltres, i ha anat per anar sabent qui és ella autènticament. Em dona aquesta sensació que es coneix molt a si mateixa, que ha anat traient totes les capes per saber qui és i que trepitja fort perquè sap qui és, no té por. I sí. I això, com a mirall de tots nosaltres, de totes nosaltres, és increïble. Quan estàs al seu costat ho notes.
Quina veïna, eh?
Déu-n'hi-do,
eh? La veritat és que amb la Laia la podríem tatxar quasi de companya de feina. O sigui, jo no sabíem que era veïna fins que ens vam trobar la feina.
Boníssim.
Curiosament. Però sí, vivim a un carrer i... Bueno, jo, és això, no sé, la veritat és que sí que tinc aquesta sensació, no?, que parlo i la gent t'escolta, com dèiem abans, i tothom fa un... Oh, avui he après, i dius, no he dit res. O sigui, no tens la sensació d'estar dient res especial o... Però sí.
Però sí, tens estàs... els arguments molt clars, no?, i a més parles amb contundència, amb claretat, sense embuts, i dues persones han dit avui que els fas de mirall, eh?, no només la Laia, també en Xavi. Això, suposo que aquesta confiança, aquesta seguretat a Laura també doncs arriba, no?, a l'altre.
Sí, 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 també és veritat que, com diu la Laia, hi ha moltes coses treballades. Jo penso que tothom realment... té un camí per fer, tots tenim les nostres històries, les nostres de petites, no? I aquí hi ha feina per fer i feina feta. Però és veritat que podem arribar a ser qui volem ser i a partir d'aquí, bueno, sí que perds una mica la por del que diran, perquè tant és, de fet, no? També és veritat que és molt fàcil, tant és quan no t'hi jugues res a nivell laboral, no? Ni personal, possiblement, perquè tens com una vida feta, una estabilitat, no?
Escolta, també vas dedicar un temps i una experiència, no?, moltes hores d'estudi per aconseguir doncs, la teva plaça, no,
sí,
Josep?
Sí, està claríssim.
Moltes exacte, vegades sí, és dir sí, que sí. Facin la teva vida amb aquesta seguretat.
No, no, no,
així.
No dic això, però és veritat que no. La seguretat possiblement me l'ha donat, no? El temps, estic a punt de fer el 50, que molta honra, però és veritat que penso que el temps et dona, no?, aquesta estabilitat que a vegades... Hi ha gent més jove, no? La Laia, per exemple, diu, hòstia, jo voldria... Dic, hòstia, la teva edat, doncs no em faltava res per fer, saps? Paciència, no? Jo penso que la gent li diria, ei, preneu les coses amb calma, ja arribareu, però, hòstia, que està bé explorar, que està bé equivocar-se i no passa res, no? Si tu vols, ja et tornaràs a equilibrar, no? I penso que per mi la paraula equilibri ha establert un punt clau, no? Jo sempre estic allò buscant l'equilibri entre el que dono i el que rebo, l'equilibri cuerpo, mente, espíritu, o totes aquestes coses, l'equilibri entre la feina i el temps de qualitat a casa, no? Vull dir, tot és, bueno, penso que tota la vida és això, trobar equilibri.
Què t'ha semblat, l'equilibrista?
Estem aquí... Sí, no, no, té tota l'això, no? I que, a més, esclar, també és... Realment, quan perds la por, no?, quan perds la por a perdre, no?, perquè realment, clar, en el fons, passa que això representa que s'aprèn quan ets molt gran. Diuen sí. Els grans, no?
Home, és que si m'he imaginat, si de jove ja no,
ai,
tens tota aquesta
avorrit,
experiència,
no?
Llavors
aquesta
de gran
seguretat.
Què? Només les arrugues i...
Sí, no seguretat, sinó aquesta por d'anar lleuger, no? Sí. De no tenir por, no? De dir les coses tal com...
Com
una
raja.
Miqueta com això, com l'Alaska, no? A qui li importa, no?
I, sí, tal com raja.
I aneu a regar, tu, que tanta punyeta i tanta cosa, no? Vull dir,
jo penso que sí, que estem en una societat que és molt de judici, llavors quan ets capaç, no, de sortir d'aquest judici...
Costa.
Et canvia la vida, no? Quan ja dius, mira, aquest judici se me'n refot, ja està.
T'és igual caminar ja per, no?, pels marges, que tens claríssim qui ets i t'és igual si no, que et deixes amb la norma, no?
De caminar, com deia l'Urrit, pel costat salvatge de la vida, no?, una miqueta.
Doncs escolta, qui recomanes perquè vingui també
doncs,
amb nosaltres?
Doncs mira, jo he pensat en dues persones perquè són dues persones pues, que per si coses molt diferents admiro molt. Un d'ells és el Josep Guaix, que és terapeuta Sabadell i de Nous Homes, i que, bueno, és una persona que a mi em dona molta pau i que jo amb l'unervi que sóc és important. Sé que no li conec la vida, és una persona que ha tingut, penso, una vida complexa, malgrat això està lluitant per les noves masculinitats, canviant i fent teràpia i ajudant a molta gent. Llavors, és una persona amb qui em sento molt còmoda i penso que es mereix
un reconeixement.
Un reconeixement,
exacte.
I està aquí.
Una alegria.
Una alegria, una alegria. I una altra persona que estic convençuda que no s'espera gens, perquè m'atreviria a dir que no tenim una gran amistat, perquè som persona que hem tingut les nostres coses, però és l'Anna Poquet. L'Anna Poquet és una persona referent al Ciervo, és la primera persona, l'única persona que queda ara, que encara estava al Ciervo des del principi, ha portat vestuari del Ciervo, està també amb una coral evangelista, canta superbé, portant la coral del Ciervo. És una persona amb molta energia, amb moltes dificultats econòmiques que sempre ha tingut i malgrat tot sempre l'has tingut allà. I penso que es mereix una alegria de viure, tot i que ja et dic, penso també que la pot sorprendre molt, però penso que s'ho mereix.
Doncs moltíssimes gràcies per recomanar-la també, Laura.
També, i tant.
Estaríem, jo crec,
buscarem, no pararíem, estaríem aquí, sí, buscant aquest equilibri.
Aquest equilibri tan difícil.
I anant a catequesi, també. Anant a catequesi, aprenent sexe i tot això, que és...
A catequesis no és, s'aprèn sexe.
No.
No.
Veritat.
No ho associem, això,
Josep.
No ho posem de titular, anem a catequesi, aprenent sexe, queda fatal, no ho posem això de titular.
Catequesi i sexe, o sigui, a part, no? No, ha estat un plaer, ha estat un plaer i un aprenentatge.
Gràcies per convidar-me, perquè ja us he dit, he entrat com una nena amb sabates noves i surto super renovada, emocionada, agraïda, i de veritat és que és un plaer estar aquí amb vosaltres.
Un plaer. Que, bueno, i per moltes hores més de ràdio que, no, que fem juntes.
Senzillament ens hem emmirallat amb tu. Sovint em sento
es troba sola. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjan.
What's that funny red light doing on? Not a chance, not a chance.
Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. No tinc prou amb somiar, necessito desfer-me.
Champagne, good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.